extermini de tota una població davant la mirada del món i que està impassible en quant als organismes i les entitats que ho podrien aturar.
Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'Ivetres Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El programa d'avui ens convidarà a imaginar, a partir de la paraula galeria. És una convidada a l'art, a la natura, al teatre, a la música, a la història, a l'enginyeria i a la comunitat. Aquesta és la màgia de la ràdio i també de la polisèmia, que dona molt de joc. Galeria és, així de primera excepció, una sala estreta i llarga que serveix de pas, d'esbarjo, d'exposició per a col·leccions. Això és el que diu el diccionari, en la primera excepció, com deia. I a mi me venen en el cap aquelles galeries de casals o de palaus, sobretot anglesos, que tantes vegades han vist en cinema, en quadres de senyors en postures marcials i de senyores elegants, de mirada lànguida i de cara esblanqueïda. O aquelles galeries amb armes de tot calibre i tamany, o aquelles que estaven plenes de caps d'animals salvatges, com a trofeus, aconseguits segurament en les mateixes armes. I a tocar d'aquelles galeries, les sales on prenia Esté, la comtessa, per exemple, vídua, Violet Crowley, interpretada meravellosament per Maggie Smith a Downton Abbey.
I really think you should go to bed. No bride wants to look tired at her wedding. Sibyl, vulgarity is no substitute for wit.
O el perfume del jazmín. El arte es el comodín de la simiente. Y de la simiente el bicho. Yendo de la cuna al nicho. Por designio del amor.
Ara les galeries d'art són accessibles per tothom i nosaltres avui de matí hem entrat a una galeria de Palma just a 2 dies de la celebració de l'Art Palma. Fran Reus, com estàs?
Molt bé, aquí preparant els darrers detalls per la nit de l'art de dissabte, però molt content.
Gràcies per obrir-me les portes de la teva galeria, de la Vivi Més Reus, aquest local meravellós que està a prop de l'església de Sant Felip Neri, a prop també del mercat de l'Olivar de Palma, a 2 dies de la nit de l'art. Així que hi ha molta feina per endavant. En Fran li han tocat la porta i mos ha obert les portes de la galeria, que és aquí on estem, i així sona i sonarà aquesta entrevista. Una nit de l'art que està molt consolidada, i que demostra, jo venia pensant quan venia cap aquí, la col·laboració entre galeries. Es sent un sector relativament petit i molt competitiu. Això com s'aconsegueix, Fran?
Sí, pues, com tu dius, 29 anys, si no està col·lidat un esdeveniment en 29 anys, és que no ho estirà mai, no? La veritat és que, com tu dius, això va néixer gràcies a l'esforç de les galeries. Jo encara, lògicament, no ho havia obert fa 29 anys, però sí que companys meus, encara que estan en l'associació, com en Xavier Fiol o Segre Pelaire, no?, que van agafar aquesta idea, que no és nova, però van ser com a pioners a Espanya, no?, de per què no obrir tots un dia la galeria junts i fer com algo que sigui més detectiu pel públic, no?, que al final les galeries també són puestos, són llocs de trobada, no?, de, sobretot aquest dia de la nit de l'art, i aquest caràcter social que també té de trobada després de l'estiu, en un sector, com tu dius, és molt petit, són 4 moixos, però que de cada vegada han passat els anys i s'han anat sumant institucions, s'han anat sumant col·laboradors, sectors hotelers, privats i després, lògicament, els públics. Els públics és com es fa fer la nit de l'art.
I aquí tenim aquesta galeria que podem anar passejant, si vols, mentre xerram. Tu, a un moment donat, vares dir, a veure, jo vull ser galerista. Això com se diu? Perquè vull ser bomber, vull ser periodista, vull ser carnisser, però galerista.
Això, com t'ho dic, quan li vaig dir a ma mare, va haver un pot de trull a casa nostra. Bueno, jo venc d'una família que mon pare, bueno, família de juristes, no? També, amb un pare, el meu germà, està ficat en el món del dret. Jo, en un moment determinat, en 17 anys, quan vaig començar a la universitat, no sabia què fer, t'ho dic la veritat, perquè en 17 anys només penses en altres coses, no? I així com gent que ho té molt clar, ja vaig estudiar dret, el tema no era el meu, inclús vaig començar a fer feina a una notaria amb mon pare, i 23 anys... Bueno, ja la vaig haver en 24 i vaig dir, mira, això m'agrada perquè era una cosa que havia nascut en jo d'una manera inherent, no? Anant amb mon pare a veure exposicions, a veure museus, a estudis d'artistes, dic, home, això m'agrada. I vaig tirar a la piscina, vaig posar tots els meus estalvis, el meu esforç, i vaig haver una galeria quan tenia 24 anys.
I com són els primers anys? És a dir, per on comences, com t'hi poses, com contactes, com decideixes quin és el fil conductor de la teva galeria?
En el principi era com a fer feina amb artistes que coneixia, no? Vaig estar envoltat de gent també amb una mica més d'experiència, que va assessorar una mica, i va ser una època pues, molt maca, perquè al final del 2003-2004 havia molta energia, havia l'economia funcionava molt bé, després han passat moltes coses en 22 anys de galeria, no? El món ha canviat molt, ha hagut crisi, ha hagut Covid, ha hagut una mica de tot, i sí que és cert que després a partir de 2008-2009 hem de contar com sea, vam aguantar, i a partir de 2013-2014 ja vaig fer un projecte més, dic, mira, de replantejar total, de canviar d'espai, de canviar de concepte, de centrar-me més en artistes emergents, amb un projecte que he duit més de 10 anys, no? Fent també un open call per artistes joves, que després són un dels artistes seleccionats, són artistes que ja representaven la galeria i que han duit a fires internacionals, i fins ara, aquest any, que també ha hagut canvi de xip, he tingut un canvi de xip, i de manera natural m'ha fet pues, fer aquesta fusió amb la galeria La Bibi, no? I crear pues, aquest espai, i en l'espai que tenim establiments, la residència i un projecte a Mèxic que ja te contaré un altre dia.
Idò, un altre dia, mira, que farem una altra paraula com a excusa per xerrar aquest projecte. Conta-mos per als oients on estem, xerrant i com us envolta, Fran.
Pues ara estem a la sala principal de la galeria, que és una sala molt curiosa perquè estem sota terra, no? És com una espècie de búnquer, inclús un búnquer climàtic, perquè la gent que ve aquí diu que això per bodega seria fantàstic, no? Un espai que hem volgut recuperar el seu caràcter una mica industrial que tenia, perquè va ser durant un temps també un magatzem d'una perfumeria, ha estat diferents negocis en els darrers anys i volien recuperar l'essència del joc, intentar que no fos un espai, el típic cub blanc, no? Que de les galeries, que és molt, molt tòpic, i aquí pues, trobàvem en aquesta sala principal que amb un projecte de Maite i Manuel, que són un duo d'artistes uruguaians però que viuen a Mallorca, que bueno, fa un any que van començar a col·laborar amb ells, que també els ha dit en Taita de Miami, i serà l'exposició principal dins d'aquesta galeria. Després a dalt tenim un showroom, un altre espai que també hem volgut, que era un negoci diferent durant un temps, perquè també hem volgut respectar la seva essència, la seva ànima, no? I tenim un showroom de tots els artistes de la galeria.
Perquè l'espai, i també em fa pensar que és una bona paraula polisèmica, també xerra, no? Les obres xerren segons l'espai en què estan, no?
De fet, mira, ara venc de la Fundació Miró, no? De l'espai Cúbic, que és un espai tan, tan especial, que al final el projecte que hem fet amb un artista nostre, que és en Grief Face, pues, que jo he fet el projecte, és un site específic, perquè és puesto, després me diu on he d'anar, dintre del meu llenguatge. També aquí, com la gent que pugui venir a veure l'exposició, Maite i Manuel, al final, el que han fet és també inclús penjar obra a llocs que normalment no... la gent no penjaria, no? Igual que en jugant en les columnes, jugant inclús fent una intervenció aquí muralística dins dins l'espai. Crec que estic fent molt d'espoire, però bueno, o sigui, creem una sensació d'una ganes de venir, no? I jo crec que sí que és molt important, igual que l'espai que tenim establiments, que és un espai modulable, que també poden tenir només un espai totalment diàfan de 800 metres o fer compartiments, i després els propis artistes és que fas projecte per... No pinta els seus estudis per nosaltres anem a recollir obra i adaptar, sinó que també ja ho fan pensant on s'han d'exposar.
I parlaves de que heu passat moltes èpoques, no? En 20 anys mos han passat moltes coses, i això és com so, també fluctua, no?, com sa borsa, que està clar que l'art té un valor enorme, en molts de sentits, i es preu, com se posa preu a un quadre, a una escultura, a una obra d'art, qui li posa i com se posa?
Bueno, nosaltres normalment, com fem feina amb artistes emergents, com moltes vegades hi ha artistes que són, que es diuen, mai he fet una exposició comercial, no sé quin preu posar. Jo sempre dic el mateix, no pot començar amb un preu desorbitat, perquè el mercat és el que és, al final ha d'anar creant una trajectòria, creant un currículum, un bagatge, però tampoc no ha de ser algo molt barat, encara soni malament, perquè si no, la gent no ho valora. Hi ha molta gent, sobretot a fora d'Espanya, que si veu una peça que val 500 euros, dic que això no pot ser bo. I estem xerrant de dos pes, perquè 500 euros són molt dos pes. Però diu, no, si val 10.000, això ja comença a estar bé. Al final és com un acord també amb els artistes que comencen de fer-li un poc d'assessorament i anar cresquent un poc, com al final l'oferta i la demanda. No hem d'oblidar que nosaltres som comerços també. Comerços especials, cultural, però són comerços.
Totalment, totalment. I també em fa pensar, tu que xerres d'artistes emergents, els has de donar a conèixer, els has de posar aquest valor que deien, fins i tot aquest preu, fins que se consolida, què passa? O si passa molt de temps, o què passa perquè se consolidi?
Sí, al final nosaltres també com a galeria funcionem com una plataforma per ell, no? Com un recolzament, som com també aquella figura de marxante, però al final li fem un management total, no? Confiem en ells, els intentem assessorar, intentem crear una relació, perquè fem molta feina també amb artistes locals, però que des del primer moment els donem suport, que els ajudem a mostrar la seva obra aquí, a ser seva obra a fires internacionals, a institucions, a museus, com el darrer any pues, he tingut 10 o 12 exposicions institucionals, inclús a fora d'Espanya, d'artistes nostres, i això és sexy, no? Veure que un artista que l'has recolzat des del principi, que pots anar creixent també i situar-lo dins aquesta plataforma de sa contemporani, que és enorme, però que també és molt complicada a la vegada.
Ja, i te segueix sorprenent, segur que sí, però te segueix sorprenent el món de l'art, la gent, el que veus, les persones que trobes. Sempre te queda allò de, és que si no me sorprenc, me n'aniria.
Sí, la veritat és que, clar, quan tu veus molt d'art, circules per les fires, circules per les galeries, per museus, la teva ment està preparada per trobar algo especial, no? Que no és fàcil, també t'ho dic, però sempre hi ha algo que diu, sempre hi ha qualque un artista nou que et surt i dic, aquest li hem de donar suport, i clar, el públic, que també és una forma de vida que te fa conèixer molt tipus de gent totalment, no sé, al final és un món dur, perquè no és tot per que és preciós, però l'altre dia tenia una entrevista i diu, he arribat tard perquè estic col·locant la cervesa a la gelera i penyant d'un quadre. Se pensa que a vegades que els galeristes som pues, bueno, senyors de 80 anys fumant un puro i esperant i facturant un milió d'euros cada dia, no? Però sí que és cert que al final te fa viure una vida bastant diferent al resto de gent, som privilegiats en aquest sentit.
I a casa teva ja han assumit que després de 20 i pico d'anys en Fran Reus no havia de dedicar-se a Nesdret?
Sí, bueno, no, encara meu pare no té massa clar, passa molt a pero com totes les mares, però sí que és cert que bueno, pues que ja 20 i 20 i pico d'anys, que és una feina que m'agrada, que al final també és una feina molt passional. Jo no crec que hi ha cap galerista que no sigui un apassionat, que això té la seva part positiva i a vegades negatives, però això sempre te fa pues, fer un esforç més, una gota de suor més per continuar, per seguir, per aconseguir els objectius.
I de Fran Reus, moltíssimes gràcies per obrir-me la porta avui de la galeria, i que vagi molt, molt, molt bé la nit d'art a Palma.
Moltes gràcies. Dissabte estirant oberta de par en par.
No confundas precio con valor, amor al arte. La bici, papel, nada mejor que hacerle el amor al arte.
lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte.
Amor, amor al arte.
Siempre empapado y a cielo abierto.
Amor, amor al arte.
Lejos del desierto de lo cierto.
Amor, amor al arte.
Puse el corazón en tu balanza.
Amor, amor al arte.
Pero por lo visto no te alcanza.
Amor, amor al arte.
Puse el corazón en tu balanza.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Des de la cova submergis tot és foscor, un blanc s'alvira allà al fons. El nostre ànim, el nostre impuls, tot és foscor buscant la llum. Venen dins llac de foc, centrada i distant una claror. Tot i envoltats en la negra nit, tenim molt present el nord.
Es nord que no s'ha de perdre i sa claror que sempre s'acaba fent sa polisèmia de galeria ens du justament dins una cova, però no és una cova qualsevol. El nostre convidat ha estat entrant i sortint durant més de 30 anys de la cova d'Espàs de Vall Gornera, que està situada en el terme municipal de Llucmajor, a Mallorca, una meravella de la natura que té més de 78 quilòmetres de túnels i de galeries.
Engrandeix l'espai de foscor i posa rostre a la...
Toni Merino, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Doncs pues molt bé, gràcies.
Gràcies per ser-hi. A tu, si te dic galeria, que és el primer que te ven al cap, Toni?
Jo, personalment, me venen les galeries de Vallterra, les que conec, les coves i un món subterrani.
Un món subterrani que deu ser impressionant de veure, no? No sé si te canses de veure aquestes galeries i aquestes coves subterrànies.
Pues no, mai duc prop de 40 anys fent espeleologia i mai m'he cansat de veure galeries, coves i el món subterrani, mines, tot el que tenim de baix terra. Mm-hmm. Perquè galeries també, ara me ven al cap, també a les mines també tenim galeries.
Cert.
Són galeries artificials.
Sí.
Però al cap i a la fi són galeries.
Sí, sí. Dius 40 anys fent espeleologia, descobrint i gaudint de coves i de galeries. De la primera no te'n deus en recordar, o sí?
Jo crec que sí. Les coves del Pilar que hi ha per allà, per Son Roc, per allà...
Sí.
Quan anaven a col·legi a GB, va ser la primera cova que vaig fer amb un espeuma.
I vares dir...
Això fa més de 40 anys.
Clar, i d'aquestes dir, jo això ho he de descobrir. N'he de saber més de tot això, no?
Sí, perquè això és com antigament els que anaven a explorar el món, quan trobes un forat nou, un forat que deim nosaltres, i ets el primer que entre mai saps el que te trobaràs.
Ja.
La majoria de vegades no hi ha res d'especial, però a base d'anar-hi acabes trobant coses interessants que valen la pena explorar i també investigar.
I hi ha una cova subterrània que diuen que és extraordinària, tu ara mos ho has de corroborar, que és aquesta cova d'Espàs de Vallgornera, que està en el terme de Llucmajor. Tu has escrit un llibre, La natura amagada, La cova d'Espàs de Vallgornera, que té un recorregut de 79 quilòmetres. Això pareix impossible, galeries i galeries al llarg de 79.000 metres.
Sí, no és una extensió plana, sinó que hi ha una sèrie de nivells dins la cova hi ha tres nivells, tres pisos, de tal manera que tot aquest entrellat de galeries es distribueixen a diferents nivells. Uh-huh. Hi ha, diguéssim, el pis superior, que vendria a ser una zona on les galeries no estan inundades per l'aigua freàtica, tens acumulació d'aigua de filtració, per dir-ho de qualque manera, aigua vedoses, que deim nosaltres. Després tens un altre nivell de galeries i sales que estan a nivell freàtic. A nivell freàtic és el nivell de la mà, la cova està molt a prop de la mà, i aquí tens zones que has de nedar. Uh-huh. I després, finalment, hi ha totes les galeries subaquàtiques que estan per davall d'aquest nivell freàtic i que mostren semblances en els nivells superiors.
És possible datar la formació de totes aquestes coves, o d'aquesta cova de Vallgornera?
Si no vaig errar, més o manco, se va començar a formar fa de més 4 milions d'anys, uh-huh, aproximadament. Uh-huh. I, de fet, sabem, perquè hem fet estudi de fòssils que hem trobat allà i altres coses, que probablement se va, diguéssim, en el seu moment estava obert a l'exterior, perquè l'única entrada que avui en dia tenim és artificial. Sí. Se va trobar casualment fent un pou negre a la cova. Mm, mm. Aleshores, però, fa això, de bé 2 milions i mig d'anys, la cova tenia una sèrie d'entrades naturals i al llarg d'un període de temps varen col·lapsar i va quedar la cova sellada. I al llarg d'aquest milió d'anys ha quedat sellada i, de fet, hi ha coses molt curioses. Hi ha galeries, ja que xerrant de galeries, hi ha galeries que pot ser anar dret i que tenen una amplada de metro i mig, 2 metres, on encara trobes, o sigui, la cova abans de tancar-se tenia una colònia o diverses colònies de rates pinyades, mm-hmm, que vivien allà de dins. Mm-hmm. Pues aquests animalets volen i s'aferren a les parets com poden. Com molt de pic se miren de ferrar i no s'arriben a enganxar, però graten la paret. Mm-hmm. Pues encara tenim galeries on poden veure aquesta gratada de rates pinyades de fa 2 milions i pico d'anys.
Uau, impressionant.
O sigui, aquesta galeria, al llarg d'aquest temps, gairebé no ha canviat res.
Mm. Clar, i tu com te sents en el moment en què entres?
Te diré la veritat, cert tot sol. Xerres tot sol, perquè és que és increïble, sobretot quan tu tens a davant i ho veus i ho pot tocar, per sí, dir-ho de qualque manera, sí, dius, però és que és increïble. O sigui, un intenta entendre com ha estat capaç de mantenir-se aquesta forma de la galeria, la paret no ha caigut, no, saps què t'ho vull dir? Mm. I com això tot, mm, perquè després hi ha galeries que estan totalment decorades amb espeleotemes, amb estalactites, sí, estalagmites, sí, colades, i presenten diferents colors. Hi ha, de vegades, formacions que apareixen fetes de gel, n'hi ha d'altres de groguenques. És que, o sigui, jo aquesta cova, de l'any gairebé 90, estat anant allà, i sempre m'ha sorprès, mm, a part de tot el que hem fet allà de dins i tal, però sempre, però és que comences, sempre te sorprèn qualque cosa més, perquè qualque dia vas dret, un altre dia vas a Ionions perquè has de cercar, a lo millor, o intentar trobar un mineral o qualque cosa. Aleshores, canvia molt el món de veure-lo dret, està com assegut o quan t'arrossegues per terra. Mm-hmm.
I tenim aquesta aigua que hi ha de vida aquí davall.
Hi ha petits organismes que viuen del que troben per allà, com unes gambetes petites, unes coses molt petites, i qualque pic hem vist qualque anguila, mm, que deu entrada de, suposem que entra de la mà, però això ho hem vist de manera molt puntual. Sempre hi ha qualque cosa per
sí,
allà.
Sí, sí, sí. I escolta, per acabar, Toni, l'importància de la preservació, i ara ho apuntaves, d'aquests espais que no veiem però que necessitem tant, estan protegides aquestes coves, aquestes galeries?
Sí, sí, sí. Per sort estan protegides a nivell europeu. El que passa és que de vegades s'hauria de fer qualque cosa més per part dels governants per donar a conèixer el que tenim abans i entendre per què has de protegir les coses. Mm-hmm. No és prohibir fer això, prohibir fer l'altre, que és el més fàcil. sinó intentar conscienciar a la gent de la importància que tenen aquells llocs. Uh-huh. Que un no pugui entrar, però això té una importància, és un patrimoni que tenim en aquest cas a Mallorca, i lògicament s'ha de conservar, perquè això dia que s'atudi, o se contamini o el que sigui, oblida't de que al llarg d'una vida humana això torni a ser el que era.
Uh-huh.
Perquè la nostra existència és molt curta.
Sí, i tant.
I la cova no.
I tant, i tant. I tant, i tant. I això també està bé posar en perspectiva de tant en
sí,
tant.
Sí, sí, sí. Quan compares la vida d'un lloc d'aquest o els processos que hi ha a la natura en comparació a la vida humana, que la vida humana és ridículament curta. Per veure tots aquests processos.
Sí, sí, totalment. I d'avui la paraula polisèmica galeria mos ha duit fins a aquestes galeries de la Cova d'Espàs de Vallgornera i a xerrar amb Antoni Merino, que és espeleòleg, investigador d'aquesta cova durant molts i molts anys i autor de La natura amagada, la Cova del Pas de Vallgornera. Toni, moltíssimes gràcies i per moltes expedicions més. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ràdio és història.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports en Joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
El soldado sabe que la vida de una hormiga individual no importa. Lo que importa es la colonia. Debe vivir por la colonia. Luchar por la colonia. Morir por la colonia.
Esas termitas no van a combatir mucho rato, ¿verdad? O sea que venceremos enseguida, ¿no?
No, chiquitín. Son 5 veces más grandes que nosotros y despiden ácido por la frente.
¡Ey, no te pares!
Formigues i formiga blanca, aquestes termites que sentíem d'aquest àudio de la pel·lícula Hormigues. D'aquests bitxets xerrarem ara, uns bitxets que ara mos confirmarà el nostre convidat, que fan galeries espectaculars.
No quiere riquezas, no quiere poder, él solo quiere...
Miquel Àngel Miranda, professor de l'àrea de zoologia de la Universitat de les Illes Balears, catedràtic d'universitat, i anava a dir el nostre bitxòleg de referència, no ho sé, Miquel Àngel Miranda, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Gràcies.
Avui parlem de galeria, i jo pensava que els insectes en fan de galeries, no?
Sí, sí, n'hi ha molt d'exemples. Mm. Tenim, en fi, una gran varietat d'insectes que fan galeries i, a més, molt de tipus.
Clar, això t'anava a dir, molt de tipus. Anem a veure quins grups d'insectes són especialistes en fer galeries, Miquel Àngel.
Probablement dels més coneguts pels oients serien, per una part, els tèrmits, les formigues. I després també tenim una sèrie d'insectes que potser bé, els pagesos els coneixeran bé perquè poden fer galeries a la fusta morta també. Mm-hmm. O sigui que hi ha una gran varietat.
I a les fulles també? Això que veiem també podríem qualificar-ho de galeria, a vegades que se fica alguna mosqueta, algun bitxet a la fulla. Això és una galeria?
Clar, això és una bona pregunta. Li podríem dir galeria, el que passa que normalment, dit el que és entomologia aplicada quan el control de plagues, en aquests insectes els diu minadors.
Fan com una
galeria, en definitiva és el mateix.
Sí, però... sí, ja sé, els treballadors de la mina feien galeries, pot ser que tingui molta relació. Sí.
Potser pot dir una galeria, també.
I anem en aquestes més complexes. Com dissenyen i com organitzen aquestes galeries? Perquè n'hi ha que són vertaderes obres d'enginyeria.
Sí, ho són, i això ho trobam a dos insectes socials. Socials vol dir que viuen en comunitat, que formen colònies, ja ho he anomenat abans. Per una part tenim els tèrmits i per altra banda tenim les formigues, que no són grups relacionats, eh? Que potser el nom en català de formiga blanca pels tèrmits o crea un poc de confusió, però són dos ordres totalment diferents. Idò, això, aquestes colònies el que fan és realment un disseny d'una ciutat, perquè ja hi viuen milions d'habitants, que són els tèrmits o les formigues, i fan aquestes galeries, i fan càmeres que se comuniquen amb aquestes galeries, en galeries que cadascuna d'elles té una funció, no? Que potser pot ser per més tràfic d'aliment o més per transportar el que serien les larves. Per tant, la similitud amb una ciutat com la nostra, que s'ha fet moltíssimes vegades, és bastant acurada. Són autèntiques obres d'enginyeria.
I hi ha un director jefe d'enginyers, un director en cap, que diu com funciona això? Com se segueixen les instruccions?
Sí,
m'imagino que està estudiat tot això, no? Aquest comportament.
Sí, sí, està estudiat. I se coneix molt bé. Bàsicament, aquests insectes, llevat de seccions, fan servir una comunicació química, feromones, en substàncies químiques que envien un missatge d'un individu a l'altre. I, per exemple, un cas molt conegut pot ser el dels tèrmits, perquè viuen totalment a les fosques. Mm. No se veuen, no tenen, fins i tot no tenen uns ulls molt desenvolupats o fins i tot no en tenen. Per tant, la comunicació és totalment química. I també ho trobàvem amb les formigues. Jo crec que tots hem vist que si la formiga troba un aliment damunt la taula de la cuina, ràpidament se forma una filera de formigues que van i venen en aquest aliment. Tot això, aquesta fila, se fa amb una comunicació química. Van deixant un rastre i la resta de formigues va seguint aquest rastre. Mm-hmm. Si nosaltres podem fer aquest experiment a casa, si volem, amb un poquet d'esperit en aquesta filera, esborram aquesta comunicació química, aquesta feromona, amb un pot d'esperit. La formiga que arriba ja no sap per on és camí. I la formiga que arriba a l'altre costat tampoc sap per on és camí.
Ja.
I estan allà, res, un minutet si arriba, despistades, i després tot d'una fan una altra vegada la filera. Però això és una demostració de que realment és una comunicació química. Mm-hmm. Perquè estan l'una davant de l'altra, mirant-se, però no encerten el camí perquè no poden seguir aquesta comunicació química.
No.
I això se fa a nivell de tot el termiter o de tot el formiguer.
Uh-huh.
Hi ha un cúmul allà d'informació química de on s'ha de seguir, on s'ha de treure els fems, on s'ha d'introduir aliments, les larves, tot això.
És brutal. En el cas d'aquestes galeries subterrànies, com aconsegueixen evitar enfonsaments, mantenir les condicions adients, que hi hagi ventilació? M'imagino que deu passar de tot allà baixa.
Sí, normalment ho mantenen en la saliva, fan com una espècie de recobriment de fang també en aquestes galeries. També hem de pensar que el diàmetre que tenen aquestes galeries arquitectònicament o des del punt de vista de la física tampoc és que tinguin un risc de col·lapse com si fossin les galeries que fem nosaltres. I després el tema de l'aire és realment un exemple d'enginyeria, perquè és bastant conegut el tema dels termiters a Àfrica, per exemple, i altres bandes del món, com a Sud-amèrica també, on aquestes termites són capaces de dissenyar un sistema de ventilació amb el qual la temperatura en el termiter només té un grau de diferència entre la nit i el dia, mentre que a l'exterior n'hi pot haver 20 graus de diferència tranquil·lament del dia a la nit o fins i tot més.
No sé si tens en el cap com d'extensa pot ser una galeria d'una mateixa colònia.
Depèn de les espècies, però si tenim en compte, per exemple, una formiga, si anem a les formigues, una formiga que coneixem tots molt, que és la formiga invasora, la formiga argentina, aquestes se consideren com a superformigues perquè fins i tot hi ha diferents colònies que estan connectades i això pot fer més d'un quilòmetre o millor de formigues que estan connectades allà en aquests superformiguers.
Trauries alguna conclusió, no sé, un poc més filosòfica, sobre com ens ensenyen aquests animals sobre la capacitat d'organització i d'enginyeria natural, també?
Mira, és una molt, molt bona pregunta, perquè a vegades jo crec que els humans donen voltes de com podem fer això, tal i qual, i a vegades ho trobàvem a la natura des de fa milions d'anys. Si tornem als nostres protagonistes d'avui, per exemple, podrien ser els tèrmits, que van aparèixer en aquest planeta fa més de 150 milions d'anys, imagina't. Per exemple, amb el tema de l'energia és fonamental. Vull dir, jo sé d'edificis que s'han imitat fent servir aquest disseny que hem comentat dels termiters, i funcionen. I la seva despesa energètica és aproximadament d'un 10% comparada amb la despesa energètica d'un edifici convencional. O sigui, que un disseny més proper a les solucions que hi ha a la natura, que això existeix, el que passa que potser no és el més convencional, jo crec que és la reflexió que hauríem de fer si realment volem salvar d'aquesta voràgine que tenim avui en dia en lloc de reduir la despesa energètica cada vegada pareix que la volem augmentar.
I de res, mirem la natura, que mos explica moltíssimes coses i és el que fa en Miquel Àngel Miranda, que és professor de l'àrea de zoologia de la Universitat de les Illes Balears, catedràtic d'universitat. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Ara que ja hem comprovat aquesta excepció de galeria, que és aquest camí fet a l'interior de la fusta o de l'escorça per insectes perforadors o de vall terra per vertebrats excavadors, li hem demanat a en Rafael Matamales, que és paleontòleg i conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, si hi ha vestigis fòssils d'aquestes galeries documentades pel Museu de Ciències Naturals.
Idò, a Mallorca sí que trobam restes fòssils de galeries que moltes vegades la gent pensa que és fòssil només el propi fòssil corporal, és a dir, un os, una closca, etc. Però en paleontologia se consideren fòssils també aquelles restes produïdes per un comportament d'un ésser viu, per exemple, una galeria, un túnel, una llorillera. I és interessant veure això, que hi ha diferents tipus de fòssils a més dels corporals. Aquestes galeries en concret no s'ajusten perfectament a la definició que m'has donat perquè majoritàriament, o tots els que coneixem, foren produïdes per invertebrats. N'han trobades tant en medis marins com en medis continentals i els productors varien molt. Van des de petits cuts, crustacis, escarabats i altres animals diversos que eren capaços de fer aquestes galeries o bé per fugir dels depredadors o per viure-hi de dins o també, molt de pits, per cercar menjar. Les trobam pràcticament tots els tipus, totes les edats de roca que tenien representades a Mallorca, de les més antigues de totes fins a pràcticament les més modernes. I bé, això és una mica la representació que tenim d'aquestes galeries fòssils, que, com veus, és bastant exhaustiva i ens dona molta informació, tant de com vivien aquests animals, com també de molts animals que el seu cos, pentura, no queda fossilitzat, com per exemple un cuc, però sí que troben les seves galeries i, per tant, sabem que aquell animal vivia allà, maldament no sapien exactament quina espècie era.
Una altra de les excepcions és camí subterrani, no vertical, excavat en una mina a través d'una muntanya. Una altra pregunta per en Rafael Matamales. Les mines que hi havia a Mallorca, han entrat a la llum algun vestigi prehistòric o, tot el contrari, potser l'han destruït?
Sí, les mines que un temps hi va a Mallorca, sobretot m'estic referint a les mines de lignit, que hi va a tota la zona de Reiller, varen trobar milers o milions de restes fòssils, perquè aquest lignit en realitat corresponia a zones lacustres, la part més fonda dels llacs, a la qual, així com s'anaven morint animals, tant pròpiament de dins dels llacs com de les voreres, que després eren arrossellats, hi quedaven enterrats i se fossilitzaven. Com dic, bé, s'han trobat moltíssim de fòssils, majoritàriament són de tragolins d'aigua dolça, de plantes també, hi ha moltes restes de fulles, etc. I els més, potser cridaners o interessants, són els vertebrats, dels doncs quals hi ha cocodrils, hi ha tortugues aquàtiques de closca plana i també multitud de grups de mamífers. Així com a curiositat, per exemple, entre tots aquests mamífers que s'hi han trobat, n'hi ha uns concrets que eren avantpassats dels hipopòtams actuals. És a dir, a Mallorca van tenir aquests avantpassats, encara no eren exactament iguals als actuals, però ja era un animalot bastant gros. I se n'han trobat restes a la zona de Sineu. Clar, com sabem tot això, perquè efectivament, com deies a la pregunta, aquestes mines van estar obertes fins a principis dels anys 90 i això ho sabem gràcies a un poc contingut fòssil que se va recuperar d'elles. Avui en dia ja no n'hi ha cap que sigui accessible i, per tant, és impossible d'estudiar això i molt possiblement la quantitat de restes que se van destruir durant l'explosió de les mines és moltíssimes vegades superior a les poques que ens han arribat avui en dia i que estan conservades en diferents institucions. En el Museu de Ciències Naturals tenim la sort de tenir la col·lecció d'en Joan Boussà, que era un paleontòleg autodidacta, aficionat, que durant molt d'anys se va dedicar a anar a diferents mines i a replegar el material que ell veia, que jo crec que devia ser una fracció molt petita del material que realment hi havia. I mos passa que algunes d'aquestes restes les veiem i sabem que segurament allò que devia ser un crani sencer en origen, aquesta persona ja només va poder recuperar pentures a la part del morro o una part de la mandíbula. Però si allà si haguessin fet excavacions sistemàtiques i ben fetes, s'hi hauria entrat un munt de restes molt, molt, molt interessants per un motiu principal, que és que en aquell moment va ser el primer moment en el qual les Balears començaven a separar del continent i començaven a constituir-se com a illes. I va ser el primer moment on començàvem a tenir els primers animals endèmics, és a dir, ja que varen evolucionar separadament de les Balears de la resta del món, del continent. I clar, tenim espècies ja úniques de Balears. Potser en moments anteriors les espècies que trobàvem tenien una distribució més àmplia, pentures que es poden trobar aquí se pot trobar a França o Itàlia, però a partir d'aquell moment les restes terrestres que trobava Balears, tant caragols com mamífers, pareixen ja bastant endèmiques i és una llàstima que el patrimoni s'hagi perdut, però vaja, també se va fer en un moment on segurament l'interès i la preocupació per aquestes restes era menor que avui en dia. Una llàstima.
Tres radios, conocimiento.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Font de Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.mobi, Ayuntament de Palma.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Amb aquest ritme anàvem arribant al final d'un capítol que hem dedicat a la paraula polisèmica galeria. Nosaltres ha estat donant suport tot l'equip de The Accorde Agency, també d'Ivetres Ràdio, n'Andrea Sánchez avui en el control tècnic, i arriba el moment d'anar baixant barrera i mos haurà d'ajudar un home de teatre.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Miquel Àngel Relló, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, molt content de ser aquí.
I nosaltres, de tenir-te, de que avui mos ajudis a baixar a barrera. Actualment director del Teatre Principal d'Inca, però en Miquel Àngel és moltes coses i ara ho anirem contant. Si te dic galeria, que és la paraula polisèmica d'avui, que te ve en el cap, primer de tot, Miquel Àngel?
Art és la primera paraula que me ve en el cap quan se diu galeria.
Galeria d'art, que de fet n'hem xerrat avui també amb en Frank Reus. T'hi passeges molt, tu, per les galeries d'art?
Ara un poc menys, però quan era jovenet i vaig descobrir les primeres galeries de Palma, les meves primeres galeries de Palma, la Paraire, la Ferran Cano, record estar molt impactat. I també quan vivia a Barcelona, record molt passejar per Consell de Cent i anar entrant d'una galeria i una altra, anar fins al barri del Pi, que hi havia la sala Parés, que tenia en aquella època les parets pintades de color vermell. I per això va ser molt impressionant descobrir tot aquell univers. No?
Aquest univers de les galeries, però mira, nosaltres avui hem pensat en tu, Miquel Àngel, perquè una altra excepció de galeria és el lloc destinat en el públic a certs espectacles, on el teatre s'allotja o el balcó que envolta la sala i els conjunts d'espectadors i de públic. I clar, un home que fa espectacle com tu, que fa teatre, que dirigeix obres i que dirigeix un teatre com el principal d'Inca, el públic, sí o sí, és important aquí, eh?
Sí, i s'asseu en aquestes galeries i me fa pensar en un moment de com a de nervis, no? Abans sí. Que comenci un espectacle, no només m'ho passa a mi, sinó que li passa a molta gent, hi ha com aquell neguit de com sortirà, m'agradarà, no m'agradarà. Hi ha com una mena de tensió, sí. I aquesta tensió se palpa molt bé a les galeries, que la gent a vegades guaita, sí. Mira, està tothom allà com expectant,
sí,
no?
Sí. No sé si tens alguna anècdota pensant en el públic. Des d'un telèfon que sona, algú que s'acuba, algú que diu una... guapo, no sé, alguna anècdota.
No, bueno, no ho sé. Una anècdota estranya que vaig viure en primera persona i que sempre que estàvem amb companys de teatre els que eren allà la recorden, és que vàrem actuar a un teatre d'Igualada, la sala Aurora, en la nostra companyia de teatre, i va passar una d'aquelles coses que no passen mai, que és que la taula de llums se va fondre completament, totalment paralitzada, i jo estava a la taula de llums. I per un moment va poder semblar que era un efecte de l'espectacle. I clar, de cop i volta dius, bueno, però han de deixar avisada que no poden seguir, i la porta de sortida de la cabina tècnica estava damunt l'escenari, l'escenari petit que tenen, no? I clar, vaig sortir jo allà damunt l'escenari i els actors se varen girar i me varen veure en el seu costat i no s'acabaven de creure, perquè ells estaven dins dels personatges i pensaven que fan Miquel Àngel d'aquí damunt amb nosaltres. Moment que va ser com a surrealista, sí, per tothom.
Miquel Àngel Rolló, que avui mos acompanya, director del Teatre Vinc, que xerraves de la teva companyia, productor i director de la companyia teatral, companyia de l'Aviador, i parlaves dels llums, perquè tu també fas molta feina en tot el que és videogràfic, no? Videoart, vull dir, llum, sí, també te deuen donar una visió del públic de la galeria, segons com estigui allò projectat, molt diferent.
Bueno, hi ha efectes màgics que passen a vegades en els teatres, que és que depèn de com estàs projectant i de quins materials hi ha damunt l'escenari. Si són materials que reflecteixen, que a vegades passa, tota la imatge una mica deformada retorna al públic. Això produeix un efecte magnífic, com a de que tens el públic immers dins aigua, dins la mar, dins... I són efectes que, a conseqüència que els creadors els han vist i han quedat fascinats per ells, a dia d'avui també se juga ja a treballar projeccions directament cap al públic, o a fer un focus, etcètera, etcètera. Clar, això fa que aquella divisió platea-escenari per una estona desaparegui i tothom està immers dins el mateix univers, no? Uh-huh. Això és molt bell quan l'espectacle ho permet i se pot fer, perquè la dramaturgia hi dura.
Ja, ja, ja. Sí, sí. Ara me fas pensar que veig molt allò de la màgia de la ràdio, però el teatre és un altre element molt, molt màgic. I tornant a la galeria, el Teatre Principal d'Inca és un teatre molt hermós, històric, més petitó, no?, amb unes galeries més petitones, però algun teatre on una galeria t'hagi fascinat per alguna cosa?
Bueno, anant a tòpics, sempre que un va al Liceu i veu aquella distribució immensa de portalets i de vans vellutats en vermell, etcètera, etcètera, queda al·lucinat. Sobretot jo crec que queda al·lucinat també perquè de vegades pens, si fos avui no se fabricaria un teatre així, perquè ja no se li dona tanta importància a una casa d'òpera, a una casa de teatre, com tenia en un moment històric. I a més, aquestes galeries i tot això darrere tenen recambrons, o sigui, hi ha molt de palcos que tenen un petitet espai amb una cadireta i un moblet petit, que supos que s'hi havien seure els senyors, jo què sé, allí amb les ungles, o vet a saber què, no ho sap.
Vet a saber què, perquè quantes coses devien passar en aquestes galeries.
Devien passar coses. Devien passar coses perquè són espais que no sé com dir-ho, però que per vellutats, per vermells, etc, etc, tenen una certa capacitat d'estimulació.
Sí, sí, no? Sí, sí. La mare, voldríem pensar que més d'una manta se trobava darrere aquestes
coses de galeries. Menor.
Històries. Mira, històries de galeries. Podríem fer unes històries de galeries.
Hòstia.
Miquel Àngel, sí. Hem d'anar baixant barrera, que fa un home com tu abans d'anar a dormir. T'ho deman per si mos escolten en aquesta hora, que són quasi les 11 del vespre.
Llegesc quasi sempre, i després de llegir, normalment tenia els meus auriculars i això, i no tots els dies, però sovint me faig una petita seleccionada musical de altres temes que vulgui escoltar, i sobretot aprofit que és una cosa que si entra a vegades diu, encara fas aquestes coses per estudiar-me lletres de grups, o per aprendre-me... Aquella lletra no l'he estudiada bé, no entenc molt bé què diu, vaig a aprofundir-la una miqueta, no?
Molt bo. I mira, parlant de música, quina mos recomanes per acabar de baixar la barrera fins demà?
Sí, una que de vegades escoltes després, que és Cor Marró, d'en Miquel Serra, i que la lletra, i parcialment la música, no sé si del tot, era d'en Joan Serra, el seu germà, i que era amic meu.
Uh-huh. Idò, mira, una bona cançó per baixar avui la barrera del programa, que mos recomana en Miquel Àngel Rolló, així que si vols pots anar tancant els llums i els ulls mentre l'escoltes, Miquel Àngel. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Que no mos torni color marró.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Saigo el cor per sa pell quan me posa ball el sol. I encara quan cloquets ulls puc fer veure que no hi som. I fa vent i fa claror i espero que tot vagi bé i que es compti